la merda teatral a una altra merda, que és el Covid. Però en aquest cas, avui m'han dit, diu, hi ha article del Corbella a La Vanguardia. De vegades et diuen això com vulguem dir, prepara't, que veuràs tu que patirem. Mm. Però, en canvi, l'article de La Vanguardia sobre la Covid i la seva expansió a la Xina té un punt, ara no sé si posar-li un adjectiu, d'optimisme, no sé si dir-li optimisme, però de realisme, i estaria bé aclarir-ho, perquè, com dèiem al principi del programa, molts dels temes de conversa de Nadal, Sants Esteves i Cap d'Any han sigut la Covid i la Xina. Josep Corbella, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Parlar de coses molt estranyes a Nadal.
No, hi ha molta gent que n'ha parlat. Sí. És veritat, eh? Sí, sí. Hi ha molta gent que ha parlat de la Covid, de la Xina. Perquè la gent, jo entenc que feia la comparació amb altres anys, a dir, mira, aquest any som aquí, podem parlar cara a cara, sense mascareta i tal, a veure què passa, el concepte és, amb això de la Xina. És aquest concepte, aquest cap mas que s'hi fa, no? Què en sabem d'això de la Xina?
Doncs que un país que representa una setena part de la població mundial ha fet les coses al revés que tota la resta del món, perquè la resta del món, què ens va passar? Vam tenir una gran onada fa gairebé 3 anys, aleshores vam tancar, i de manera molt gradual, al llarg de 2 anys llargs, hem anat reobrint i construint a poc una immunitat que avui, en l'actualitat, ens protegeix molt. La Xina ho han fet al revés. En lloc de tenir primer la onada i després les mesures de protecció, com vam fer nosaltres, primer van tenir les mesures de protecció, van tancar, Covid zero, i després han obert de cop i tenen la onada. Han obert de cop amb una població no prou ben immunitzada i el que tenen ara és la gran explosió de contagis i cap mesura de contenció.
Tenia repreguntant, eh? I si hi ha alguna pregunta que se'n va de la salut a la política, doncs digue-m'ho també. Però aquest obrir de cop, quina planificació, no hi ha hagut escalada aquí. Quan dius que s'ha obert de cop, s'ha obert de cop.
Han fet un canvi d'un dia per l'altre de passar de Covid zero a Covid infinita.
I tu com, és a dir, ho expliques per la pressió social, per les imatges que hem vist de gent confinada a casa seva, no podem posar ni un peu al carrer, fins i tot de persones uniformades que pel carrer truscaven a la gent, sí, sí, sí. Per un assessorament científic?
Com s'explica? No, assessorament científic... No, el que sembla haver passat, i et dic sembla perquè amb la Xina mai sabem exactament
ja
què ha passat.
Ja t'entenc.
El que sembla haver passat és que allà hi ha una persona que és el viròleg en cap que es diu Xi Jinping, que és l'infal·lible Xi Jinping. I Xi Jinping va imposar una política de Covid zero i que tenia el Congrés del Partit Comunista Xinès ara a la tardor, on esperava ser reelegit per un tercer mandat, com va ser finalment reelegit, i no es podia permetre que la seva infal·libilitat fos qüestionada. Quan ets infal·lible, quan t'equivoques, t'equivoques del tot.
Yeah. Quan encertes, encertes, i quan falles, falles.
El que és el coneixement científic, la Xina tenia un cap del servei del Centre de Control de Malalties, un investigador xinès format als Estats Units, pel que fins jo en sé molt bon epidemiòleg, que va advertir que, en fi, que aquesta política de Covid zero, tal com anava, doncs va dir educadament que no, potser no anava prou bé. Què va passar amb aquest cap, amb aquest epidemiòleg? El van apartar. El mes de juliol va ser apartat perquè el que deia qüestionava la idea de la infal·libilitat del senyor Xi Jinping. Aleshores, mantens Covid zero, Xi Jinping fa el Congrés del Partit Comunista, és reelegit com esperava, a partir d'aleshores era previsible, doncs, que aquesta política de Covid zero, que era insostenible a llarg termini, perquè requeria un aïllament de la Xina estricta i tenia unes repercussions econòmiques importants, no només socials, econòmiques, per tant era previsible que hi hagués una reconducció d'aquesta política de Covid zero, i llavors hi va haver un moviment social de qüestionament, bueno, uns aldarulls, i aleshores el govern va decidir, en lloc de reobrir gradualment, que és el que es va fer a la resta del món, de poc a poc anar construint la immunitat, van reobrir de cop.
I aquí no servia de res que hi hagués un senyor molt ben format, com ens explicaves, que digués, escolti'm, això no té cap sentit.
Aparentment, com que el que va dir era incòmode pel líder suprem, doncs va ser adequadament apartat.
I ara ja vaig fent preguntes innocents, però no hi ha una potència exterior, estrangera, que diguis, vostès han perdut el cap, com poden obrir això d'un dia per l'altre? Que aquí acabarem rebent tots. Hi ha ningú que...
Escolta, tal com funciona el món, tu coneixes alguna potència que li pugui dir a la Xina què ha de fer?
Per això et dic que la pregunta és innocent.
Doncs, evidentment, la Xina no respon a pressions externes.
El problema és que seran les conseqüències.
L'Organització Mundial de la Salut, des de fa anys, està intentant que la Xina actuï en un context global on tots estem connectats, tenint en compte el bé comú. I quina resposta ha tingut? Cap. No ho ha aconseguit.
Andorra ho es pot fer? Andorra es pot pressionar la Xina?
Sí, per poder,
sí. Com a superpotència.
No, però no va fer cas.
Aquí el que preocupa és que ens acabi repercutint.
Bueno, ara anirem amb aquest tema.
Això és el que ha sortit en aquests sopars nadalencs, eh? A veure si això que estan patint allà, que està morint molta gent, encara que les autoritats xineses no ho reconeixen, perquè no ho diuen, si això al final acabarà venint cap aquí, com ens pot afectar?
Com el tema de les xifres oficials, com dèieu ara, i com la Xina és, com deia el Josep, les xifres de morts són segurament estimacions. De fet, les ha publicat una firma britànica d'investigació de salut que es diu Airfinity. La coneixes?
Sí. Airfinity el que va fer va ser un model del que podia passar tenint en compte variables com el nivell d'immunitat de la població, el que se sap...
És a dir, és un model, és un algoritme el que ha fet Airfinity.
Sí, perdona, que sigui un model no vol dir que no valgui la pena, eh?
No,
els models han estat molt útils, com per exemple els del Biocoms.
Que no hi ha dades de...
Sí, mira,
d'hospitals.
El que li dona validesa a aquests models és que s'han fet mitja dotzena de models diferents. Jo en vaig revisar 5 abans de Nadal. Fets per organismes diferents, per grups de recerca diferents, amb metodologies semblants, perquè tenen en compte variables semblants, com, ja et deia, la estructura demogràfica de la població, quanta gent gran hi ha, quantes vacunes hi ha, què sabíem de la protecció que ofereixen les vacunes, un seguit de variables, aleshores tots més o menys introdueixen les mateixes. També tenen en compte alguns, per exemple, què va passar a Hong Kong quan la variant Omicron va començar al mes de març a expandir-se i es van saturar els hospitals, i tots els models coincideixen més o menys en l'ordre de magnitud de la xifra, que és que a la Xina, si no es fa res, hi haurà entre 1 i 2 milions de morts els propers mesos.
Concretament, la dada que tenia jo, que deuen acabar en aquestes xifres que ens estàs comentant, són 9.000 morts al dia.
No recordo la dada diària. Aquesta, no...
aquesta és la que figura en aquesta investigació d'Airfinity. Continuant amb les preguntes que ens fem tots o que ens fèiem en aquests dinars i sopats de família, clar, hem après que molta gent contagiant-se pot donar lloc a una nova variant. Ha donat lloc a una nova variant? Aquesta és la pregunta.
A veure, sempre que circula un virus, i especialment amb aquest, el virus evoluciona. Per tant, com més circula, més oportunitats li donem d'evolucionar i de crear noves variants. I això pot passar a la Xina, com pot passar a qualsevol lloc del món. La gran majoria d'aquestes variants que el virus va provant mutacions són carrers sense sortida que no van enlloc. I ocasionalment alguna resulta que li dona un avantatge al virus per expandir-se. Quan aquesta té un avantatge, doncs què fa? Es converteix en dominant. En funció també de la població on està passant això. No és el mateix una variant que sigui competent per estendre's a Xina, amb una població amb immunitat no tan bona com la que tenim aquí a Europa, que una variant que es pugui estendre aquí. Et dic això perquè, per exemple, la variant que se suposa que en aquest moment... Dic se suposa perquè tot està molt encondicionat.
Agafat amb pinces, sí, clar. És la informació que tenim.
La variant que, per la informació que ens arriba de Xina, allà és dominant, la BF7, aquí ja va circulat a l'últim mig any, i no ha aconseguit imposar-se, perquè en la població altament immunitzada que tenim a tota Europa Occidental i també a Nord-Amèrica, tot i que estan menys immunitzats. I amb les variants que hi ha, la BF7 no té capacitat de convertir-se en predominant. En canvi, a la Xina, per les informacions que ens arriben d'allà, és la que està causant el gran increment de contagis.
Per tant, segons el que ens estàs explicant, si aquesta BF7 arribés aquí perquè els filtres dels aeroports, per la raó que sigui, no funcionessin, no s'imposaria o no, no és preocupant?
No aniria enlloc. Podria, si arribés una persona contagiada amb aquesta variant i infectés alguna altra persona d'aquí, doncs podria fer una petita cadena de contagis d'uns quants, però acabaria topant amb la variant hegemònica que tenim ara, que és la BQ1, o amb la que vingui després.
I podria ser que hi hagués una altra variant i que no ho hagin dit? Pregunto, eh? Perquè ells diuen que hi ha aquesta BF7, però ja sabem que la Xina explica... Vaja, això no ho dic jo, ho diuen tots els experts, que no és transparent amb les coses que passen al seu país. I si hi ha una altra variant?
La Xina no és transparent, efectivament. No podem descartar res. És possible que hi hagi alguna variant que hagin identificat, problemàtica, vull dir, eh? No,
sí, sí,
que hagin identificat i no ho hagin dit. És possible que la BF7 que ens diuen que tenen, doncs, hagi adquirit alguna mutació addicional problemàtica i tampoc ho hagin dit. Tot això és possible. Ara bé, per explicar el gran auge de casos que hi ha a la Xina, no fa falta una variant problemàtica, més problemàtica per nosaltres. N'hi ha prou en veure com han fet aquest abandonament de la política de Covid-0 per explicar aquest auge de contagis. Per tant, no sabem a hores d'ara si realment hi ha alguna variant problemàtica a la Xina o no. És possible que sí, però no necessàriament hi ha de ser pel fet que hagin augmentat allà els casos.
Doncs aquesta és la situació. Per tant, passem al filtre de l'aeroport. Podia haver-hi petits contagis, ens deies. Que no hi hagi aïllament d'una persona contagiada amb aquesta variant, com ho hem de considerar?
A veure, les mesures que ha adoptat Espanya i altres països de control de viatgers procedents de Xina, des d'un punt de vista de salut pública, són molt vistoses i molt inútils.
Ah?
No serveixen.
Per què?
Doncs mira, perquè t'has de preguntar què vols aconseguir quan, poses aquest, quan adoptes aquestes mesures. Per exemple, control de temperatura. Escolta, sabem que una persona contagiada amb coronavirus pot ser infecciós i en realitat, abans de tenir símptomes, abans de tenir febre. O persones, inclús després de tenir símptomes, poden no tenir febre. Després, el... anem a veure... Si tu el que... Què vols aconseguir amb aquesta mesura? Si el que vols aconseguir és que no entrin virus procedents de la Xina...
Sí.
Escolta, quants n'arribarien aquí a Catalunya o a Espanya? Algun... Inclús si persones infectades entressin a l'avió, arribarien algunes, potser desenes a la setmana. Quan tenim desenes de milers de casos de contagis aquí autòctons, els que vinguin de la Xina són una gota en un oceà. I a més sabem, si la variant és la BF7 realment, sabem que no és problemàtica. Aleshores, si el que et volgués... Per tant, tot, aquestes mesures que hi ha són, ineficients. Si l'objectiu fos impedir que entri alguna possible variant problemàtica que, de la qual ningú ha informat fins ara, aleshores el que caldria fer és testos a l'arribada a l'aeroport i, en el cas que el test fos positiu, seqüenciar el genoma per veure si realment és una variant diferent o no. Això a la resolució que va que està en vigor a Espanya des de dissabte, que va sortir al BOE, no està previst. Està previst control visual, miramos la documentació que tingui el que hagi estat vacunat o tingui un test negatiu dels últims dies i control de temperatura, res més. Aleshores, pot haver-hi un problema, que és que imaginem que arriba un viatger procedent de la Xina i a l'aeroport se li fa un control i resulta que és positiu. Resulta que té símptomes de... i és positiu. Mm. Què es fa amb aquesta persona? No se li pot impedir la mobilitat? Llavors, la resolució del Ministeri...
Però allò que es feia, confinar-los sí. en hotels, just, no s'havia fet?
Sí. Per què no? Per què?
Perquè en el moment actual, aquestes mesures que limiten els drets fonamentals de les persones, a Espanya no estan en vigor. Això en... O sigui, hi va haver un moment durant l'estat d'alarma...
Vols dir que van derogar,
clar.
Nosaltres aleshores, tenim. Jo no puc agafar un positiu d'aquesta variant
de la Xina o de qualsevol altre lloc. Perquè quan una persona és positiva i és de Catalunya, oi que no l'obliguem a tancar-se a casa?
No, està clar.
Doncs si ve de la Xina tampoc el pots obligar. De la Xina o de qualsevol altre lloc.
Però, a veure, un moment. Si hi ha una persona que té un virus no, no el Covid, una altra, una infecció, que és mortal. Aquesta persona pot sortir i no, ningú pot obligar a que es quedi a casa?
Ara no.
D'entrada, la Covid, matisem això, que és mortal.
No, una altra, una altra. Té un virus mortal.
Clar, és que no sabem.
Que si s'infecta...
El doctor Buigas té aquesta pregunta en un altre àmbit.
Aquest tio no se li pot obligar a quedar-se a casa?
No.
Hòstia.
Vol anar a la recepció dels aeroports a buscar gent?
Aleshores,
abans que us preocupeu gaire, escolta, aquesta variant BF7, la dominant a Xina, la dominant a tot el món, són descendents d'Omicron. Amb Omicron, que és la variant que va aparèixer fa un any i que s'ha escampat perquè és molt era més contagiosa que les anteriors, les persones vacunades amb pauta completa, amb 3 dosis, estan molt ben protegides contra complicacions greus. Per tant, escolta, Josep, tenim molta immunitat, estem molt protegits.
Cosa,
el que sí que ens pot fer, perdona, el que sí que ens pot fer és que Omicron i les seves subvariants juga a fer i amagar amb el sistema immunitari. I això què vol dir? Amb els anticossos del sistema immunitari. Això què vol dir? Que persones vacunades es poden contagiar. Perquè la protecció de les vacunes contra el contagi no és zero, però tampoc no és 100. Es poden contagiar, però què et passarà si et contagies? Tindràs un refredat si estàs amb una vacunació completa i tens un sistema immunitari competent.
Una pregunta. Estem parlant tota l'estona d'Omicron i subvariants d'Omicron. Amb el nivell de contagis que hi ha a la Xina, que és molt elevat en aquests moments, hi ha molt contagi, pot aparèixer una variant que no tingui res a veure amb Omicron i que aleshores les vacunes que ens han posat a nosaltres, que estan basades en les variants que han aparegut fins ara, no siguin útils per frenar-ho? Això pot passar?
Mira, aquí hi ha dues parts en aquesta pregunta. Primer, les vacunes que tenim
sí
estan basades en la variant original de Wuhan. Totes les variants posteriors són filles d'aquesta. És com un arbre amb ramificacions. A l'estar immunitzats nosaltres contra les variants de Wuhan, estem immunitzats, ni que sigui parcialment, contra totes les variants posteriors, sigui Omicron o sigui qualsevol altra. Per tant, si aparegués una variant que no fos de la branca Omicron, tindríem immunitat igualment gràcies a les vacunes. Aleshores, la probabilitat que aparegui una variant diferent d'Omicron,
sí,
mira, en biologia mai pots dir que és impossible, perquè ja ens ha donat prou sorpreses la biologia. Però l'evolució del coronavirus tendeix no a una... Els últims 2 anys, els últims 3 anys, tendeix no a una major mortalitat, una major letalitat, una major agressivitat, sinó a una major contagiositat. El coronavirus s'ha tornat més contagiós i en la nostra població menys greu, la nostra població altament immunitzada. Per tant, que això pogués arribar a passar, teòricament, no vol dir que hagi de passar.
Ho haurem de deixar aquí, però fixa't quina notícia tractarà l'informatiu de RAC1 de les 6 i uns quants minuts, que és precisament que Catalunya reactiva el Consell Assessor del Coronavirus davant l'onada de casos a la Xina. Entenc que, malgrat el que hem explicat, ha d'existir un control i s'ha de fer un seguiment.
No, jo penso que això ve de que els últims dies hem tingut un cert desgavell polític, descoordinació entre les decisions d'Itàlia, les decisions del Ministeri de Sanitat aquí, les decisions d'altres països, i convé una opinió científica consensuada per part del Consell Científic Assessor.
Doncs ara ens ho expliquen. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem, canviem radicalment d'història amb una mica de música, que ja convé també, perquè entre les velles, les coses velles, i ara el coronavirus, acabem el programa de festa, com està la gent.